Notícies. Amb la Carme Clarés, que avui ens acompanyarà, com ho va fer ahir aquí al Tot Gira. Com estàs, Carme?
Molt bé. Heu titulars. Fet ja la carta als Reis o no?
Sí, sí. Tot i que no sé si passarà.
Ja, ja veurem. Tard, si
a veure.
Una cosa doncs... que facis la carta, altra cosa és que passin.
Això sí. El cas és que ja han arribat a Catalunya. Els Reis d'Orient a Barcelona han arribat per mar, ho han fet a través del Portal de la Pau, on Melcior Gaspar i Baltasar han estat rebuts per l'alcalde Jaume Collboni abans de l'inici de l'esperada cavalcada. I tenim una unitat mòbil, José Antonio Rodríguez i Berta Torrades. Bona tarda, per on passa en aquesta hora?
Bona tarda, doncs, com deia, els Reis ja són a Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni els acaba d'entregar les claus que obren totes les cases i aquí, al port de Barcelona, els han rebut desenes de famílies i d'infants que han volgut veure molt de prop els Reis d'Orient. De fet, els han vist i els han pogut escoltar també perquè l'Ajuntament ha habilitat un escenari perquè puguin dir les seves primeres paraules, com ha fet, de fet, el rei Melcior. Més tard, a les 6, es dirigiran ja per arrencar la cavalcada, que arrencarà des del centre de la ciutat, molt a prop del Parlament de Catalunya, i que recorrerà bona part de la ciutat fins la Font de Montjuïc. De moment aquí, al Port de Barcelona, moltíssima emoció, moltíssima il·lusió entre les prop de 600.000 persones que es calcula que seguiran la cavalcada de la capital catalana.
Alexis, començarà la cavalcada també a Girona, Lleida i Tarragona. Girona, el recorregut començarà a la Devesa. A Tarragona, els Reis arribaran també en vaixell al barri marítim del Serralló a 6:15 del vespre. I a Lleida, l'espectacle itinerant farà el tradicional recorregut de més de 2 quilòmetres per les principals vies de la ciutat. De l'exterior, Àustria, el nou líder del Partit Conservador s'obre a negociar la formació d'un govern amb l'extrema dreta, que va ser la guanyadora de les últimes eleccions al país. És un canvi de postura dels conservadors que arriba després del fracàs en les converses que mantenien amb socialdemòcrates i liberals per governar plegats i aïllar així l'extrema dreta del poder. I Salvament Marítim ha rescatat aquest matí 67 persones que navegaven en una pastera a prop de Lanzarote, a les Illes Canàries. El rescat ha estat possible arran d'una trucada feta des de la mateixa embarcació. Després d'una intensa cerca per la zona, Salvament Marítim ha localitzat la pastera al matí i ha traslladat els ocupants, tots d'origen magrebí, al port de Lanzarote. D'altra banda, avui també s'ha rescatat a l'estret de Gibraltar una embarcació amb 5 persones que pretenien arribar, en aquest cas, a Cádiz, a Andalusia.
Gràcies, Carme.
Fins ara.
Tot gira.
Ara, ara sí.
Des del 2004.
Bravo.
La força dels 20 anys. Uah!
Som els del Tot Gira, obrim segona hora. Avui, per cert, a partir de les 7 de la tarda, recuperem el resum esportiu de l'any del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, des de les 7 i fins les 9 de la nit, el bo i millor d'aquest 2024. Serà a partir de les 7. I recordeu que a les 6 tindrem Hora Barça, un bar especial per analitzar aquesta situació convulsa que viu l'entitat després d'aquesta carta, d'aquest comunicat que han fet els grups opositors, on ja parlen de moció de censura. Ara, de seguida, també parlem de bàsquet, perquè avui, recordeu, el Palau, Barça-Penya, ha guanyat la penya, que té ja a les seves mans la classificació per la Copa. El Barça, en canvi, té un bon problema. Repassem marcadors i comencem amb els partits de Copa. Compte, perquè s'avança el Racing de Santander, saltaria la sorpresa que hauria ara mateix un primer a Xevi.
Surrealista el que ha passat al Sardinero. L'única aproximació en els últims 40 minuts del Racing a l'àrea ha acabat amb un xut d'Arana que rebota en un defensa, en Javier Rodríguez del Celta. La pilota que entra a poc a la porteria del Celta i el Racing que s'avança jugant amb un home menys des del 35 de la primera. Ara som al 26 de la segona meitat. Sorpresa absoluta pel què i pel com. Racing 2, Celta 1.
Tenim també en joc el partit del Leganés al camp del Cartagena. El Leganés fa la feina, però no té el partit resolt.
Ara mou la banqueta al Leganés per intentar donar refresc al seu joc. El Leganés que guanya d'un gol, Cartagena 1, Leganés 2. Ha remuntat l'equip madrileny a la segona meitat, però el partit no està tancat. En queden poc més de 15 pel final.
I està guanyant la Reial Societat sense problemes al Toralín davant d'un primer ref.
Una mica més d'un quart d'hora perquè s'acabi el partit. Guanya la Reial 0-2.
A banda d'això, d'aquí una estona, recordem, Premier League comença un partidàs.
Sí, el Liverpool-Manchester United a 6:15. Alerta amb aquest partit perquè Rubén Amorim, l'entrenador del Manchester United, va parlar obertament de descens al Manchester United en la prèvia d'aquest partit. Déu-n'hi-do, un històric com el Manchester United. Ara el tenim 14è, a 6 punts per sobre del descens, encara queda molta temporada. I alerta el Liverpool, perquè si guanya avui es col·locarà amb 2 partits menys que l'Arsenal, a 8 punts per sobre de l'equip de Mikel Arteta a l'equador de la competició. I també a 6:15 marxem cap al Qatar, no per veure un partit de la Lliga del Qatar, sinó per veure la Supercopa francesa entre el PSG i el Mónaco.
Passant 5 minuts de les 5 de la tarda, avui al Palau Blaugrana, la penya l'ha fet grossa.
Panther tira la diagonal, Satoranski connecta amb Panther, 2 segons, 1 segon, se la juga de 3, Panther, no hi va, victòria de la penya. La penya, la copa, la penya, la copa, la penya, la copa, ha guanyat el Palau Blaugrana, salta la sorpresa, un derbi com els d'abans, i al Barça se li complica l'itinerari cap a la copa, i potser alguna cosa més i algú més. Joan Peñarroya marxa mirant a terra, moment delicat pel Barça.
Barça 90, penya 91, després d'una pròrroga i la penya que es classifica virtualment per jugar la Copa a falta de 2 jornades per tancar aquesta primera volta. La penya ha estat superior i només les individualitats del Barça han mantingut l'equip de Peñarroya connectat al partit. Un Barça que ara mateix compta, és 9è i fora de les places de Copa a falta de 2 jornades. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
Hola, David.
Coach Lloberes, com anem? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Comença l'any mogut, en matèria basquetbolística.
Això ho tenim, no?, entre notícies.
Sí, sí, això és important, partits, que se'n parli, que se'n parli del bàsquet.
Sí, sí.
Tros de partit, tot sigui dit, perquè avui hem disfrutat amb el que ha passat a Palau Blaugrana.
Aviam, molt divertit en quant a que ha sigut, doncs, això, un partit que quan hi ha pròrroga, quan, a més, doncs, l'equip de casa doncs vol remuntar i no acaba poguent, doncs sempre hi ha aquesta intríngulis. Però jo et dic una cosa, la penya, diguem-ho clarament, s'ha merescut guanyar, i jo, de totes, res a dir en quant a la victòria. És veritat que al final ha sigut, doncs, per pròrroga i una cistella que ara, potser Panther la nota com ha notat les anteriors, et trobaries que això, que s'emporta la victòria al Barça. Però no, no. Qui ha ofert, diguem, el joc avui, aquest migdia, és la penya.
Mirem classificació, Macià, perquè queden 2 jornades per tancar aquesta primera volta. És veritat que tenim encara partits per tancar aquesta jornada. Hi ha un que és molt important en efectes de Copa, que és l'enfrontament entre Baskonia i Real Madrid. Però ara mateix, la penya és virtualment equip de Copa.
Sí, amb 10 victòries normalment es va sempre a la Copa, i no només és equip de Copa. En aquell moment ocupa la posició de cap de sèrie.
O sigui que... Seria cap de sèrie fins i tot, eh?
Sí, sí,
és un objectiu que pot tenir ara mateix.
Ara és quart, empatat amb el 5è, i a una victòria del 3er, que és el Tenerife, amb la qual cosa, si la penya va fent la feineta, doncs és possible, almenys si guanya un partit, que tingui les seves opcions de ser cap de sèrie. Si guanya 2, ho serà.
Perquè què li queda a la penya ara, d'aquests 2 partits?
Doncs mira, la penya ha de jugar un partit amb el Manresa, per exemple.
Que serà l'últim, oi?
L'últim, que pot ser jutge,
A Badalona o a Manresa?
Juga, ara t'ho dic, a Manresa.
A Manresa, sí. Al Nou Congost. I abans de jugar a Manresa?
Doncs espera't, ara t'ho miro. Mira, tenim el partit de la...
Pot ser jutge, Atent.
Mira, amb el Morabanc Andorra a casa. Morabanc Andorra està malament. De fet, el seu entrenador, el Lezcano, penja d'un fil. O sigui que la penya ho té relativament bé per guanyar a casa, si fa la feina. Llavors ho va jugar tot a Manresa, que veurem si el Manresa té opcions encara de Copa, que pinta que sí, però...
Recordeu... Sí, perquè el Manresa ara mateix estaria en posició de Copa, perquè hi va guanyar el seu partit, sí, sí. I està entre els 8 primers. Per tant, ho ha d'acabar de lligar, el Manresa, també.
Manresa, la setmana que ve, juga contra un rival directe, que és el Saragossa allà, a 8:45. Si l'horari no me'l canvien, és a 8:45, 8:45. I, per tant, el Manresa, si guanya allà, jo crec que té moltes opcions d'anar a la Copa. Si no, se li complica
el ara mateix, Lloberes, els 8 que anirien a la Copa serien València, Unicaja, Tenerife, Penya com a cap de sèrie, Gran Canària, Madrid, que té 2 partits pendents, Manresa i Saragossa, i quedaria fora el Barça, que té també un partit pendent
amb el Girona, amb a la pista del Girona,
que el recupera aquest dimarts,
aquesta setmana, sí.
És a dir, que tenim una Copa ajustadíssima, amb molt poques diferències, i amb alguns dels grans que ara mateix no serien caps de sèrie. El Barça fora, el Madrid no seria cap de sèrie, i per tant veurem com acaba tot plegat.
L'any passat ens estàvem aquí donant cops de cap, que com pot ser que el Barça no sigui cap de sèrie fins a l'última jornada.
No és veritat.
A la pròrroga ho va aconseguir, Doncs ara, mira, ara com pot ser que el Barça vagi o no vagi a la Copa? Perquè pot no anar i jugar a la pista al Gran Canària, que és un dels partits que li queden també.
Sí, al Barça li queda Girona aquest dimarts, que és el partit que ha de recuperar, ha de jugar a la pista del Gran Canària i
Bilbao a casa.
I, Bilbao a casa.
I Girona, que havia animat amb la victòria
que hi van guanyar. Ara després en parlarem. Però em vull centrar en la penya. Lloberes, l'última vegada que la penya va guanyar el Palau va ser fa 2 anys. De fet, hem estat mirant i la penya ja ha anat guanyant últimament al Palau. Sí que és veritat que va tenir una fase, crec que van ser 9 anys, que no va aconseguir la victòria, però fa 2 anys ja va aconseguir aquella victòria. Va ser el segon partit del play-off de quarts de final, on van guanyar 81-87. La penya no només avui ha sigut capaç de guanyar el Barça, sinó que dona continuïtat a una molt bona ratxa a la CB. Són 5 victòries seguides, malgrat la derrota aquesta setmana a l'Eurocup, que els ha deixat una mica tocats perquè virtualment estan fora d'Europa.
Sí, una cosa és l'Eurocup, però aquí, a la Lliga, diguem, domèstica, avui no jugava Sam Dekker, que jo ahir en parlàvem i deia, mira, aquest jugador li ha donat un salt de qualitat immens i, en canvi, avui no ha jugat. Així i tot, per mi, ha desplegat un joc encantador. Encantador, parlo d'això, d'un equip col·lectiu, un equip que ha sabut jugar quan ha volgut interior, quan ha volgut exterior, quan ha volgut, diguem, circulant-la fins i tot massa estona i tot, que alguna vegada recordem alguna possessió d'aquestes que canvies i canvies i canvies, buscant sempre la millor opció, a gran diferència d'un Barça. És a dir, la penya, per mi, actualment doncs té un equip molt atractiu, atractiu, a més, atrevit perquè ja no juga amb els dos centers i, en canvi, Postoboi, que
avui els ha fet jugar de vegades, no?
Sí, sí, però ho està fent, eh? Miret, amb això, ja, jo en alguns altres partits ja ho havia recalcat i em sorprèn perquè cada vegada més s'estila, diguem, una mica la tendència és dels dos grans o el gran, ja cada vegada, que sigui un jugador obert, un jugador versàtil, un jugador que vagi de fora dins. I, en canvi, tu veus aquí que Postoboi avui ha sigut una figura, entre d'altres. Però avui ha sigut un jugador que s'ha menjat a tot el joc interior. És a dir, així com dèiem l'altre dia de París, que resulta que Billy, tothom va quedar sorprès de lo bé que ho va fer, és que no hi havia ni un pivot a París. Mm. En canvi, aquí n'hi han posat uns quants. I llavors resulta que, doncs això. A mi, la penya no m'ha sorprès, però sí m'ha sorprès quan la primera embestida del Barça. És a dir, aquí hi ha hagut un moment que he pensat, fins a on podrà arribar? Tothom, al Palau, jo penso que pensaven, bueno, tard o ara
ja
el Barça
ara
va
ja
anar.
Ara s'hi posa
ja
el Barça i ja
som.
S'han posat 4 punts per damunt, sí. El 76-72, em
sembla. Satoranski, és veritat que ha tingut l'oportunitat de sentenciar el partit amb 2 tirs lliures que ha fallat.
Ha fallat.
Després
sí.
El sentirem. I el Barça hauria pogut sentenciar el partit, però aleshores la penya ha aprofitat i ha acabat guanyant el partit. Bé, és un any que és important a la penya perquè han canviat l'entrenador. Després de molts anys, Carles Duran, de ser-ne l'entrenador, era un canvi de cicle, s'hi ha posat Dani Miret, que al teu entendre està fent, més enllà dels resultats, bona feina des de la banqueta?
Sí, jo no sóc de resultats, i ho saps, eh? És a dir, jo prefereixo veure quin és el rendiment que entreu de la plantilla. Per mi és la gran diferència en els bons entrenadors o els entrenadors que encara no ho aconsegueixen, no? I aquí Dani Miret, les coses com siguin, a més, a l'inici no va tenir un inici gaire bo, és veritat que Europa no estan trobant doncs la manera, però hi ha vegades que compaginar les dues competicions és complicat i depèn molt de la plantilla. Tinc lesionats, etc. Per mi està oferint un joc molt adequat, a més, amb l'estil de jugadors que té. Que això per mi també és important, cosa que si tu veus altres equips, doncs veus entrenadors que no en treuen profit i que a més no saben adaptar-se al prototip, diguem, de plantilla o de roster que aconsegueixes.
El Dani Miret, que es va haver d'escoltar com molts entrenadors que comencen, aquesta jaqueta és massa gran per tu, diverses vegades. Ell avui ha dit, malgrat alguns entorns tòxics, però ja ha passat per sobre. Bé, la realitat és que se l'havia de guanyar el lloc i se l'està guanyant, vull dir, no hi ha res a dir.
I no te'l guanyaràs, diguem, tampoc amb una temporada bona que facis. És a dir, tu ja saps com és la vida de l'entrenador. L'entrenador ho has de fer-ho cada dia, cada temporada i a cada moment. Però crec que no cal tampoc treure's, diguem, aquest sentiment de... Ja se sap. Si tu ets un jovenet que et dona l'oportunitat, ja se sap que tu tindràs totes les mirades i has d'estar preparat per això.
La lupa sempre col·locada al teu damunt. Molt bé, doncs avui, amb el Macià, després del partit al Palau Blaugrana, hem pogut conversar amb el Dani Miret. Un Dani Miret, per cert, se l'ha d'elogiar perquè ha estat capaç aquesta temporada, de moment, ja de guanyar el Madrid i el Barça. A tots dos. El Madrid va guanyar a l'Olímpic de Badalona, ara fa ja unes setmanes, i avui davant del Barça. Conversa amb el Dani Miret. Abans de sentir-lo, abans d'escoltar aquesta conversa, marcadors i minut als tres partits de Copa. Quan queda el Sardinero, on ara mateix tindríem la sorpresa, Xevi?
8 minuts, continua guanyant el Racing, Racing 2, Celta 1.
Problemes al Leganés o ho té resolt?
Doncs ho té força controlat l'equip de Madrid, però amb només un gol de diferència. En queden 4 pel final, Cartagena 1, Leganés 2.
Qui no pateix és la Real, Pere?
Ni mica, 5 pel final, continua guanyant 0-2.
Dani, què tal? Com estàs? Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Això de guanyar el Palau, home, està molt i molt bé, i a més per deixar la classificació per la Copa encarrilada.
Doncs sí, era un partit on ens jugàvem poder apropar-nos molt, molt, molt a l'objectiu de classificar-nos per la Copa, una Copa que està superigualada. No recordo una Copa tan igualada en els últims anys. I nosaltres estem en aquesta lluita i avui era un partit doncs, que ens hi jugàvem, no?, apropar-nos en aquest objectiu.
Heu aguantat molt bé durant tot el partit, tractant de tu a tu al Barça, que amb molt talent ha aguantat les vostres estirades al marcador.
Sí, hem començat molt bé, controlant el ritme que volíem i ajustant moltes coses des de l'inici. Després no hem tingut tant de control i ens han portat una miqueta més a 5 contra 5, que ens ha costat, però ens hem després estat capaços de ser competitius en diferents escenaris. I com bé dius, doncs el Barça avui ha fet una demostració del talent que tenen i del bon equip que són, i nosaltres doncs, també ho hem fet i jo crec que s'ha vist un partidàs.
És el moment més dolç de la plantilla, ho dic perquè ja enllaceu 5 victòries seguides a l'ACB.
Sí, ara mateix estem en el millor moment i amb la idea de que anem a pel següent, que sigui el nostre següent objectiu, el nostre següent pas, i seguir millorant perquè queda molt i volem doncs, continuar creixent.
I això que aquesta setmana us veu quedar sense opcions d'anar a Europa, i molts podien pensar, això els passarà factura al Palau.
Han passat moltes coses, vull dir, aquesta setmana hem tingut 3 partits, hem fet un viatge molt llarg. És veritat que l'Eurocup i la CB són competicions molt diferents i tot és molt diferent i hi ha moments a partit doncs, que ens costa ser competitius a l'Eurocup. Ens queden molt poques opcions de classificar-nos, però nosaltres anem pel següent partit a lluitar-lo i tenim, no?, aquest objectiu molt difícil, però nosaltres tenim una mentalitat d'extramotivar-nos i d'intentar fer el màxim que puguem sempre, perquè és la manera de ser competitius de continuar creixent, en cada entreno, en cada partit, en cada moment.
És el teu primer any com a primer entrenador de la penya i, home, les coses van força bé perquè, home, poder dir que has guanyat el Madrid i el Barça la mateixa temporada no està gens malament.
És molt difícil. Has de fer moltes coses bé, has de tenir molta gent molt bona al voltant. Crec que estic molt ben rodejat, tant per part de l'staff com de jugadors, a nivell de persones, de valors. I ara mateix doncs, estem tocant moltes tecles bé a la vegada i doncs, l'equip doncs, està, com bé heu dit, en un moment dolç. I sent la meva primera temporada, doncs jo us podeu imaginar doncs, que amb l'especial il·lusió de poder donar a la gent de la penya doncs, tots aquests bons moments.
Ernest.
Com a badaloní, guanyar el Palau, què t'has hagut de reprimir avui després de la victòria i la classificació quasi per la Copa davant del teu etern rival?
El primer de tot, crec que aquest any que tenim a la Lliga CB 5 equips catalans, crec que nosaltres hem de ser els primers en donar exemple als entrenadors i als jugadors de tenir el màxim respecte. Ens vagin bé les coses o ens vagin malament les coses, en el sentit de que sí, l'entrenador de la penya és badalonista, molt content de guanyar aquí al Palau, però sempre amb la idea aquesta de ser un exemple per les aficions, perquè el més maco de guanyar aquí és doncs, que el partit ha estat de molt de nivell, que és un partit bonic, que les aficions entre elles doncs, puguin respectar-se i admirar-se quan l'altre equip ho està fent bé, no? I jo vull donar aquest missatge, no? L'altre dia l'afició del Lleida va venir a l'Olímpic, van ajudar a que l'ambient de l'Olímpic fos encara més especial, i jo crec doncs, que hem d'aprofitar
no només en un Barça-Penya o en un Penya-Barça, sinó amb els altres equips catalans de que estan passant per un bon moment, doncs el ser exemple i enganxar encara més gent al bàsquet a Catalunya, doncs perquè doncs, tots els projectes tenen les seves, no?, característiques i tu t'hi pots sentir identificat, i crec, doncs, això el primer, no?, emocionalment, doncs, controlar-me i a la pista, doncs, donar aquest missatge de respecte i d'admiració per aquests dos grans equips, en aquest cas avui jugant i fent un molt bon partit.
Ara que parles, Dani, dels 5 catalans d'un any important, perquè tenim 5 catalans a la CB, sou els millors dels 5.
Sí, ara sí, això és el que mostra la classificació, però el que compta és que siguem capaços de consolidar, no?, aquest nivell, aquesta millora, trobar una consistència, i ara mateix doncs, tampoc venir-nos més a dalt del que toca. Ho estem fent molt bé, això és molt llarg, i disfrutar doncs, d'aquest any, no?, perquè som així, mai saps què pot passar a la vida, i anem pas a pas disfrutant del present, i com dic, quan els altres també ho fan molt bé, doncs s'ha de reconèixer, s'ha de ser humil i veure, no? No només pensar, com si diguéssim, en els teus èxits, sinó ser capaç doncs, de reconèixer el nivell, perquè està havent un nivell altíssim de bàsquet a la Lliga i en els equips catalans i amb tothom, que està bé, que això encara fa doncs, més gran la nostra feina i la nostra capacitat de ser doncs, ara competitivament un bon equip.
Permeten que et pregunti avui pel rival que l'has tingut al davant. Et sorprèn veure el Barça tal com està ara mateix fora de les places de Copa?
Com dic, ha canviat el bàsquet a nivell de que ara pot ser molt estrany veure aquests equips amb tant de talent patir, però, ostres, ha canviat el format d'Eurolliga. És un format que és superexigent. L'Eurolliga és la competició mundial segurament que et porta més al límit mentalment a nivell de bàsquet, de viatges i d'exigir moltes coses, no? Aleshores, penso doncs, que ja s'ha de posar en un context que és molt difícil jugar a la Lliga CB. Té molt de nivell, ja sé que sembla un tòpic, però és que realment costa molt guanyar, i costa molt guanyar a tothom, amb la qual cosa doncs està clar que tothom pensa que ha d'estar fent-ho molt bé, que s'ha d'estar més a dalt o més a baix, però jo no sóc qui per valorar aquests detalls. Sí que vull trencar aquesta llança a favor, perquè crec doncs, que aquesta igualtat i aquesta competitivitat ens afecta a tothom. Igual que nosaltres, el dia que perdem contra algun equip que se suposa que no és tan bo, estem equivocats i hem de ser més humils tots, ara ja parlant del que és la penya, perquè cada partit és molt difícil, i és molt difícil de veritat, i els resultats doncs ho mostren d'aquesta manera.
Molt bé, gràcies, Dani. Per cert, als Reis els hi demanem alguna cosa, o ja en fem prou amb la victòria d'avui al Palau?
Sí, els hi demanem salut per tothom i res, i mantenir la il·lusió, i seguim.
Molta sort.
Moltes gràcies.
Ara parlarem també del Barça, de la penya, però ara també parlarem del Barça i de la situació que està travessant l'equip de Peñarroya. Però compte, perquè arribem ja en temps afegit als 3 partits de Copa, i l'interès ara mateix és el Sardinero, perquè tenim empatadors. Ha empatat el Celta.
Li ha tornat l'autogol que havia fet el Celta en la seva pròpia porteria. Doncs el Racing també n'ha fet un, Javi Castro, en una acció desafortunada, un servei de córner que ha tocat amb tanta mala sort que en lloc de refusar-lo ha anat cap a la seva porteria. Ara estem al 46 de la segona meitat, se n'afegeixen 8, per tant encara en queden 7. Racing 2, recordem, el Racing amb un jugador menys des de la primera part, Celta 2.
Doncs se li complica una mica el partit, perquè en 10 ha aguantat tota la pròrroga. Veurem, Racing 2, Celta 2, en temps afegit ja al partit. S'acaba ja el partit del Cartagena i el Leganés passa al primera.
Sí, no hi ha sorpresa, el Leganés, 15è de la primera divisió, guanya el Cartagena, penúltim de la segona divisió, tot i que el Cartagena s'ha avançat amb un gol de Muñoz al minut 16 de la primera, el Leganés ha empatat amb un gol de Munir al 29 i un gol de Raba al 52. Per tant, el primera guanya el segona, Cartagena 1, Leganés 2.
I marca el Celta el tercer, Alfon, que torna a marcar el seu segon gol en aquest partit. Una molt bona jugada d'atac de l'equip gallec, que, com dèiem, estava dominant i atacant sense parar. El 47 de la segona meitat. Sembla que és el gol definitiu. Racing 2, Celta 3, l'últim gol d'Alfon.
El guió habitual de molts equips en aquesta Copa d'inferior categoria. Estem parlant d'un Racing de Santander que està lluitant per pujar a primera, però ha tingut contra les cordes el Celta i pinta que acabarà perdent. 2-3, som al 92 i s'afegeixen, deies, 8.
8, sí, en quedaran 6.
En quedaran 6, però jugant amb un home menys el Racing. Qui ja està classificat també és la Real Societat.
Sí, senyor, 0-2, gols d'Ollarzábal i Brais Méndez, però deixa'm dir-te que els últims dos minuts Marrero ha tret dues pilotes impossibles que haguessin pogut donar vida a la Ponferradina, eh? No hi ha hagut vida, tampoc no tenen esperança, estan fora de la Copa, humo, ja s'obren. Queda la Real Societat, passa amb Ollarzábal i Brais Méndez.
Gràcies, Escobar. Mira, a veig vos. Que estan a punt d'arribar els Reis,
Me'n vaig.
Estan a punt d'arribar els Reis.
Ai, tinc una feinada, pollo.
I Carbó.
Quins nervis.
D'aquí sí. No res.
A mi també.
No, els tindrem cap aquí.
Home, i tant.
Que es portin bé, també, a casa teva. Gràcies, Escobar, que vagi. A veure, el Barça. La carta dels Reis del Barça de bàsquet ha de ser extensa, Lloberes?
Mira, ahir, que no vaig tenir temps, de perquè no ens veiem cara a cara, d'enraonar, deixa'm dir una cosa que em va quedar a mitges. És a dir, jo ja sé que, no sé, el Macià ens va informar que teníem una bossa de diners, un money pocket, sí, que li diríem, doncs, per poder fer una despesa. Per mi, l'únic que urgeix ara actualment, ja sé que es va lesionar la Provítola i aquestes coses, val? I tant de bo hi hagués un jugador que poguessis, mira, ràpidament, fitxar i substituir. Però per mi, el que és més clar avui per avui és tenir un equip que se li hagi pogut treure el màxim rendiment. És a dir, entrenadors, staff tècnics, tota la cúpula directiva, no han de pensar absolutament en res més que treure'n el profit vol dir el màxim rendiment.
Sí, amb aquest equip,
i de moment no s'està traient.
Vens a dir que no. I per tant, si no s'està traient el màxim rendiment aquest equip, qui és el responsable de no treure el màxim rendiment
aquest equip? El responsable, que hi ha moltes de tanta desbauxa, de tanta situació, diguem, que ens hem anat trobant, des d'això, buscar substituts que no calia buscar-los, ahir en vam enraonar, que no sé, aquestes idees, doncs, grandiloquents d'això, dels que estan gestionant el club. Però, aviam, el que està clar és que avui per avui l'entrenador i l'estaf tècnic no estan traient el màxim profit d'aquest equip. Bé. I torno a dir el màxim profit per no dir que és una banda de jugadors, diguem, que va cadascú a la seva bola.
Talent,
i ja està.
És a dir, però no col·lectiu.
Clar, però el talent, si que vagin a jugar al tennis, m'entens? És a dir, si tu el talent no el fas que sigui un objectiu col·lectiu per guanyar els partits, de què ens serveix?
També
és a dir,
una
Panther
part
avui hagués pogut, diguem, sí, sí, maquillar la situació. És a dir, Panther ha tingut uns moments, pam, 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 que tot el Palau, doncs, ha engrescat. Però ja ho sabem que són jugadors, però així no guanyaràs gaires partits.
Mira, un dels integrants de la banda, Tomàs Satoranski, al micròfon de l'Ernest Macià al final del partit, ha tingut l'oportunitat, sí? Amb dos tirs lliures que ha fallat, tots dos els ha errat. Era just abans de la pròrroga.
Sí, sí, sí,
pròrroga,
sí, sí,
just
sí,
abans
sí
de la pròrroga.
Per guanyar el partit, diguem.
I els ha fallat i ha acabat forçant la pròrroga a la penya i després a la pròrroga ha guanyat la penya. Doncs bé, amb el Tomàs Satoranski ha parlat al Macià al final del partit.
Companys, m'acosto al vestidor del Barça, el Tomàs Satoranski. Tomás, no ha pogut ser, parecía que la prórroga lo levantabais. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que realmente lo que decidió fue el primer cuarto. Han salido mucho más físico, hemos hablado que tenemos que jugar más físico que ellos y los primeros 15 minutos eran ellos que ponían el cuerpo y jugaban más físico que nosotros. Luego lo igualamos, competimos, pero bueno, otra vez nos falta la continuidad durante todo el partido y nos castiga. Luego al final del partido, bueno, estuvimos 4 arriba. Habían algunas situaciones que no hemos podido meter y ellos sí, pues se fue a la prórroga y ahí podía ganar cualquiera. Luego, obviamente, fallé 2 tiros libres que eran muy importantes. Los pequeños detalles en la prórroga deciden.
Hay que ganar a Girona, Gran Canaria y a Bilbao para ser a la Copa.
Sí, somos nosotros, nos merecemos esto. Nos hemos metido en una situación difícil, pero somos los más culpables, obviamente. Por eso que te dije que nos falta la continuidad. Nos estamos metiendo obstáculos frente de nosotros y bueno, ahora tenemos que levantarnos. No hay otra posibilidad, ¿no? Que cómo clasificarnos que ganar los tres. Pues el primer paso empieza el martes.
Ànims.
Gràcies.
Dimarts, 2:15, Girona-Barça. Després, partit d'Eurolliga, dijous, a les 7 de la tarda, Mónaco. A la pista del Mónaco, que no és un qualsevol. Diumenge, 1 del migdia, a la pista del Gran Canària, el segon d'aquests tres partits a la CB. Després, doble partit a l'Eurolliga. Dimecres, 15 de gener, 2:15, Barça-Panathinaikos. I divendres, 17 de gener, 3:15, Barça-Efes, els dos al Palau. I el diumenge, 19 de gener, 5 de la tarda, tanquem aquesta sèrie trepidant de partits, Barça-Bilbao. Fixa't el que juga el Barça en aquests 1, 2, 3, 4, 5, 6 partits.
A quin dia és el Barça-Bilbao?
El Barça-Bilbao és diumenge 19 de gener a les 5 de la tarda.
O sigui que en dues setmanes Peñarroya juga al futur, si no classifica l'equip per la Copa.
Peñarroya no juga, està...
És a dir, tu creus que ja està fora?
Ah, no, ni fora, està dins.
Tu creus que no marxarà, que seguirà?
Si no va a la Copa, no seguirà, però volen que segueixi, volen que vagi...
Avui hi havia pèssits a la graderia.
Sí, va, ve sovint, Ell i la seva família venen sovint allà, i de fet, la seva família quasi sempre als partits d'Eurolliga hi són.
Són solucionadors, entrenadors, ja has vist Ivanovic també ara, que també està doncs, intentant aixecar el cap.
La idea és seguir, en Peñarroya, però és que, esclar, ve Mónaco i vas a Mónaco, no? I ve Panathinaikos aquí, i si no vas a la Copa, està decidit.
És a dir, no entenc massa mai, diguem, un negoci com és el món de l'esport professional, que les coses no vagin bé i no busquis solucions. És a dir, jo no ho entendré mai, això. És a dir, a mi em dius Peñarroya està fora, està dins... és igual. Jo no senyalo a Peñarroya, ni senyalo a un, ni a l'altre, ni al d'això. El que està clar és que realment saps fer la diagnosi del que està passant. Jo escolto a Satoransky i ploraria, també. És a dir, si tu ja no saps ben bé el que està passant, com vols arreglar-ho, com saps, vols solucionar-ho?
Què vols que diguin? No
diu que hem de ser més físics.
Què vols que diguin? No tenim direcció d'això.
Jo cadascú el que pensa no, i el que diu, però bé, pequeños detalles i no sé què, aquestes frases que es fan servir i a mi em posen nerviosa. Però bé, jo dic que el Barça hauria de buscar solucions, però ja fa temps. És a dir,
doncs aquest
és el gran problema.
Aquests pròxims sis partits, sí, tant a Europa com a l'ACB, marcaran el futur immediat de l'equip. Primer per classificar-se per la Copa i després per començar a mirar si aquest equip patirà o no per entrar al play-off de l'Eurolliga.
Bé, jo no vull ni pensar que el Barça no es pugui classificar
a la
Copa.
Home, seria històric. No sé si ha passat mai això.
No, ha anat sempre a la Copa. El que passa que no només ha de guanyar els partits, podria perdre un i que el Manresa falli un partit, per exemple, que com a Manresa no vull que passi, però en pot passar.
El Manresa és un dels rivals del Barça per la lluita per entrar a la Copa.
Que jo crec que entrarà el Barça, però pels pèls.
Veurem. Sí. El Manresa, per cert, que hi va guanyar 80-74 a l'UCAM. El Manresa ara és setè, Saragossa-Manresa dissabte que ve i Manresa-Penya diumenge 18, els dos partits que li resten, i abans de tancar, molt ràpidament, sí. Macià, tu hi vas ser al partit de Barris Nord, Lleida 85, Girona 90, Girona 3 victòries QE, Corunya i Granada en tenen 4, Breogán en té 5, Lleida i Andorra també en tenen 5, però amb un partit més, aquests equips, respecte als tres últims, és a dir, Girona, Corunya i Granada han jugat 14 partits, Breogán, Lleida i Andorra han jugat un partit més. Això és important destacar-ho. Rivals directes de Lleida i de Girona, doncs és bo saber que han perdut en aquesta jornada Corunya i Granada, però en canvi ha guanyat el Breogán a la pista de l'Andorra. Però bé, més enllà de la classificació dels marcadors, en aquest Lleida-Girona va ser un partit molt calent. I avui el Lleida ha fet un comunicat per mirar d'explicar què és el que va passar al pavelló. Posa'ns una mica en situació, Macià, sí. Perquè van haver-hi certs incidents entre la grada i la pista.
A Lleida el que addueixen és que ells 14 tirs lliures i el Girona 33 en un moment determinat del partit. I Gerard Encuentra va veure una tècnica i suposo que per acabar de fer el gir emocional es va fer, va provocar per mi, i ell ho va indirectament reconèixer, una segona tècnica, el van expulsar per ensenyar la pissarra, allò que feia a vegades Sito Alonso.
El plagi de Sito Alonso.
Provocativament a l'àrbitre. El van expulsar. Però és que, a més, hi ha un senyor d'uns, no sé dir-te l'edat, però 65, 70, 75 anys, que va entrar a pista 2-3 metres i li va dir a l'àrbitre...
Bueno, jo no sé,
no, no sé si ho recull l'acte, per tant, no sé, però el va insultar. Ets un fill de la teva mare. I se'n va tornar, acte seguit. És a dir, no el va agredir físicament, però, clar, que un senyor pugui entrar
fins a... S'acosta l'àrbitre, l'insulta i se'n torna al seu lloc.
I se'n torna, s'hi protesta i se'n torna. Sí, sí. Home, és un pavelló calent, calent.
I en Lleida avui ha fet un comunicat.
I ha dit que si convé l'expulsarà.
Val.
Bàsicament ha dit això i que no és intolerable, etcètera, etcètera.
Va ser córrer per xarxes una imatge on es veu un dels membres de la taula, que en aquest cas controlen l'Instant Replay, que amb un mòbil mira el partit del Barça de Copa, oi?
D'això també s'ha queixat el Lleida en el comunicat, eh? Ha demanat una mica de professionalitat a la gent de la taula i que no es dediquin a mirar altres partits mentre són de la taula del partit principal, que era el de bàsquet.
Bé, això, algun això comentari?
És... Avui dia no, que et pillen ràpid, eh?
Has de vigilar molt. Sí. Se suposa que aquest senyor estava fent la seva feina i que ha d'estar pendent de la seva feina.
Que poden fer tres coses alhora. Mira, a mi, això de què? Quan comencem a fer una valoració dels tirs lliures que tira un i els tirs lliures que tira l'altre, em posa matabala, perquè s'ha de veure el partit bé, és a dir, si realment tu has tingut jugadors que han anat a forçar i a buscar les faltes, per exemple, el Barça sempre es queixa d'això, i jo ja ho sé, que això em renyarà tota la colorada, però el Barça, per exemple, no té jugadors que van 1 contra 1 cap a sota, i per tant, doncs, si tu jugues a la línia de 3 i no busques això, o no ho tens en la teva escenificació de joc, doncs no cal enraonar-ho. Per tant, a mi això, a mi, que un entrenador no vei, i ho dic ara així de clar i no conec l'encuentre, eh?, i t'ho dic així de clar. Ho trobo un nefast.
A l'Eport sí que l'havien desqualificat diverses vegades.
Dona igual, és... tu estàs a la màxima categoria. A mi que tu, jo, per exemple, quan jugava a la segona, com es deia, catalana, a la tercera o aquestes, diguem, que eren difícils, és una cosa. Tu t'has d'adaptar, diguem, si vas al Liceu o vas al Bronx, m'entens? I llavors, a partir d'aquí, a mi, l'encuentre, que molt bé, que segurament, doncs,
jo
ja reflexionarà...
Jo crec que
l'Antonio Machus
Vidorreta de l'altre dia es va batejar i va dir, ja adopto ja un paper d'entrenador, ja més... Fins ara s'està estava aguantant molt, però amb lo de Vidorreta l'altre dia... I
què vol dir ara? Que es pensa que perquè ell es posi també gallet o com sigui, o que...
Ahir estava desesperat perquè no aixecaven i va tirar d'emoció i va fer un...
Sí, només dir. Ole, bravissimo, Moncho Fernández. És a dir, que
sí,
ha arribat
victòria,
a Girona i que, per
era
tant, doncs...
el segon partit que dirigia o el tercer?
Tercer.
El tercer.
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 I sí, endreça l'equip, l'ha endreçat. Sí, sí. De moment l'ha endreçat.
Això d'endreçar m'agrada aquesta paraula, eh? A casa meva no es fa, però en el bàsquet...
A veure si el Girona
necessari.
Comença a tirar amunt i aconsegueix una salvació, que sembla complicada, però que matemàticament la té molt a l'abast perquè queda moltíssima lliga. Gràcies, Lloberes, gràcies, Macià. Per cert, una més de bàsquet. Abans, per això, confirma amb Xevi que s'ha acabat el partit i que el Racing queda eliminat, passa el Celta a la Copa del Rei de Futbol.
És així, final del partit, una altra primera que es classifica, Racing de Santander 2, Celta 3.
I ja que parlàvem de bàsquet, ja tenim els 8 equips que jugaran la Copa de la Reina Femenina de Bàsquet, perquè ahir tancàvem la primera volta d'aquesta lliga.
I lamentablement la penya no hi serà. Era previsible, perquè tenia un partit molt complicat i era previsible que Gran Canària i Estudiantes guanyessin. Finalment, Gran Canària, Estudiantes, el Jerez de Múrcia, de Bernat Canut i el Biscay, el Guernica, són els quatre que acompanyaran els quatre caps de sèrie. L'únic que acaba líder, tot i la derrota ahir, dura contra el Salamanca, que van ser clarament millors, el Salamanca, el València i el Saragossa.
Molt bé, doncs...
La penya d'Anna Crut, anell de Valindia, i que això hauríem d'anar repetint cada dia. Apadeu!
El Mèlic, per cert, ja ha arribat a l'estudi. De seguida arriba el Melic del futbol, que avui anunciem quin és l'últim himne que passa el 2024 a la gran final de tots els que vam presentar el mes de desembre. Una pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Hola, en què et puc ajudar?
Abans que responguis, deixa'm explicar-te que sóc l'assistent virtual d'NTT Data, una consultora tecnològica líder que opera en més de 50 països i que transforma la societat amb solucions innovadores per fer-ne, del món, un lloc millor mitjançant la tecnologia.
Ens vols conèixer? Descobreix els nostres projectes més innovadors a nttdata.es.
En Joan Petit quan balla...
Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ós bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més s'espolititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènec, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Hola. Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
Som els del Tot Gira. Recordeu que a les 6 obrirem Hora Barça, activarem el nostre bar, avui amb una actualitat ben carregada amb aquest comunicat dels grups opositors a l'actual junta de Joan Laporta, demanant la seva dimissió i reservant-se l'opció d'activar una moció de censura. Recordarem els casos en la història del Barça, 125 anys d'història, en què s'ha activat una moció de censura, que mai ha prosperat. Recordeu que la Copa del Rei, malgrat alguns partits han estat emocionants, especialment el del Sardinero, ha acabat passant el Celta de Vigo al primera, Racing 2, Celta 3, també ha passat el Leganés, 1-2 al camp del Cartagena, un segona divisió, i ha passat també la Reial sense problemes al camp d'un primera ref, la Ponferradina, per 0-2. Les sorpreses les hem tingut al migdia, on ha caigut el Les Palmes, un primer al camp d'un segona, Elx 4, Les Palmes 0, i segurament la sorpresa més sonada del dia, l'eliminació d'un primer al Valladolid al camp d'un primera ref, l'Ourense, que ha superat l'equip castellà per 3-2. A aquesta hora, dos partits de futbol internacional. Alfons Molina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Comença el partit estrella de la jornada a la Premier, a Anfield, al Liverpool United.
En minut 12 de la primera part, encara amb empat a 0, i amb el United intentant aturar aquest Liverpool que va, vaja, decididíssim a conquerir la Premier. 5 punts d'avantatge amb dos partits menys respecte al segon classificat, i un United que està ara mateix més a prop del descens que de les places europees.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, a 13 punts d'Europa, a 6 del descens, 14è lloc, ni l'arribada de Rubén Amorim ha aconseguit moure els Red Devils de la seva crisi permanent, gairebé ja.
Ha costat-nos la quarta de joc. De moment, sense gols, Liverpool 0, United 0. També ha començat a 6:15, com a Anfield, la final de la Supercopa francesa de futbol entre PSG i Mònaco.
Que es juga a Qatar, eh? Poca broma als calés de Qatar, que doncs, han aconseguit que la Supercopa de França es jugui allà. Entre el PSG i el Mònaco, partit al minut 11 de joc, pels molt cafeters, el PSG de Luis Enrique i juga Dembélé de titular.
La para amb el tap, de la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.
De seguida arriba el Meli, que abans triarem el gol cubà de la setmana amb 4 gols candidats. El primer és el gol de Dalisson del Pontevedra.
Error de Toni Lato, Dalisson! ¡Qué golazo acaba de marcar el brasileño!
El brasiler clava una vaselina des de la zona de la mitja punta, escurat a la dreta, el porter està avançat i Dalisson clava un golaç amb la dreta contra el Mallorca.
També a la jornada de Copa, golaç de Luis Suárez de l'Almeria contra el Sevilla.
Antonico Benavet por dentro, Maretzi que intenta con ese disparo! ¡Qué golazo!
rep a la zona de la mitja punta, al carril esquerre, es va centrant i clava la rematada amb la dreta a l'esquerra del pal curt, primer dels tres gols que va marcar ahir.
Més copa, golaç de Patxa Espino amb el Rayo.
Així ho celebrava l'estadi, xut entra fort i vaselina d'Espino des del carril esquerre 10 metres de la frontal, la pilota fa una bona paràbola i entra pel pal llarg.
I acabem amb un golaç Disco.
La va remenant el Betis i aquí arriba el gol Disco, rematada finíssima de l'Andalús amb l'exterior del peu dret, pilota al cor de l'àrea i el jugador del Betis fa una rematada de molta qualitat.
Aquest és el que li agrada més al Jordi
Mestre. I tant.
Els quatre gols els teniu al Facebook del programa, facebook.com/totgira. Entreu-hi, reviseu els gols i sobretot voteu pel millor. Al final del programa anunciem quin és el gol més votat. T'agrada aquest gol, Disco?
Molt. M'agrada més com ho ha explicat
bon any,
el Sergi. Bon any a tots. El Sergi ho ha explicat molt bé.
I tant. Obrim oficialment el Malic del Futbol?
El 2025.
Sí,
correcte.
Som-hi.
El Malic del Futbol, amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem. De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem. Esperant que arribi el moment.
Avui no has cantat, Meli.
No,
m'agrada però... molt quan cantes amb aquella veu aguda que poses, aquell timbre...
No, falset.
Amb falset.
No, les Nadales i tal fa que la veu es vagi cascant. Per cert que avui, quan venia cap aquí, escoltava el Damià Aguilar, fantàstica, la cobertura que va fer del Dakar, i ha parlat de Pau Navarro. Te'n recordes que Pau Navarro fa 3-4 anys el teníem en el Malic del Futbol,
sí,
perquè era juvenil del base Llagostera, que va participar per primera vegada al París-Dakar, que anava amb el seu pare, anava doncs, a festejar gairebé el París-Dakar. Ara ja hi participa de forma reglamentària i m'ha fet gràcia escoltar.
Ara ja no és París-Dakar, eh? Ara és el
bueno,
Rally-Dakar.
Sí.
Jo és que fa anys que no és el París-Dakar.
25 anys.
Sí, jo és que encara m'he quedat allà,
d'antes,
no?
Ets molt d'antes.
És molt d'antes. A veure, avui ens portaràs un himne que serà el primer candidat a millor himne en aquest 2025, en aquest cas com a millor himne del mes de gener.
I et farà il·lusió, perquè avui portem l'himne de la Unió Esportiva Sant Ramon.
M'has dit que li agradava molt al Sergi Camps, eh?
Sí, però fixa't la història que té aquest equip de la comarca de la Segarra. Vols fer una mica de memòria, que a mi m'agrada molt això? L'1 d'octubre de 2023, del 2023, no canviem ara l'any, fèiem un Malic del Futbol, o un Malic on Tours, com a mi m'agrada dir, a Sant Ramon. Per què? Perquè tornava al futbol en aquesta bonica població 15 anys després. Parlàvem amb el president, en Josep Maria Carulla, i el secretari, que era en Roger Rubió, que en el moment, en un moment de l'entrevista deia això. No tenen himne, eh?
Home, m'ho suposo, perquè si tornen 15 anys després, hem d'anar a poc, no? Però això vol dir... Però... Aquest encara vol dir que esteu, esteu treballant.
A més, aquí ara tenim un grup de música local, Angeletes Club, que segur que ens el tocarà amb molta alegria, i de fet ja tenim la lletra.
Doncs això ja és una realitat. Però escolta'm, ell qui ha dit ell? Ja tenim la lletra. Escoltem quina lletra ens deia.
Tres toms damunt el camp, una passada forta, el cor batega fort, la passió ens transporta. Blat i ordi són les terres de l'esforç i el treball, amb força i determinació mai mirarem avall. Doncs aquí ve la tornada, que fa una mica més de vergonya.
No, va, però som-hi.
Tira, tira.
Sant Ramon, Sant Ramon, el millor del món. Afició i jugadors, junts arribarem a dalt. Sant Ramon, Sant Ramon, el millor del món. Imparables dins i fora del camp, el triomf està assegurat.
Doncs res de res.
Això passava el 2023, sí. La lletra no.
No és el mateix, no té res a veure i, per tant, hauríem de trucar...
Ell deia, em fa una mica de vergonya. No. Sempre que li feia vergonya, doncs, a canviar la lletra.
L'han canviat,
em semblava estupenda.
L'han canviat, res de res, això, que quedi aquí en acte.
L'ha fet l'Angeletes Club.
Exacte, un grup de rock, punk i ska del poble, format per en David Pons, en Josep Maria Gras, en Samu Campanero, l'Eduard Ticó i en Sergi Navarro. Es va estrenar el 6 de juliol de l'any passat, durant la festa del futbol del poble. Com sona aquest himne? Doncs, digue'm.
No, anava a dir, és que m'ha insistit el Sergi Cans. Ja veuràs que t'encantarà.
Sí, sí.
Va, tinc curiositat. Jo no l'he escoltat encara.
Un trosset, un tastet.
I encara els padrins recorden en gestes asseguts al padrí.
M'agrada molt, eh? I encara els padrins, encara els padrins recorden grans gestes asseguts al padrí.
Serà el primer himne candidat al millor de la temporada en aquest 2025. Després l'escoltem abans. Tema del dia. I avui amb un dels temes que li encanten al Meli, que és explicar la història d'un dels catalans que tenim pel món. Avui parlem de dos entrenadors que han aterrat, atenció, a Líbia.
A Líbia, eh? Són l'Albert Samsó, de Manresa, amic de l'Albert Macià, no ho sé, i en Jordi Amorós, de Barcelona, que han fitxat per un dels clubs més potents de Líbia, el Al Ahly, espero dir-ho bé, de Trípoli. L'Albert i en Jordi ja han treballat conjuntament fora de Catalunya, han tingut altres experiències, primer una mica a la distància, perquè no ho feia via internet, en dos projectes a Andorra i a Burundi. i després ja més presencial els dos en el territori a Iraq.
Déu-n'hi-do quins països que han, sí, estat entrenant-hi.
Han recorregut, aquest recorregut els ha portat ara a formar part de l'estructura tècnica de l'Ahli. El Jordi porta el sub-17 i també fa d'analista del primer equip, i l'Albert porta el sub-19. I per què ells? Perquè en aquests clubs es vol reforçar i molt la base, per després potenciar amb jugadors de la casa el primer equip. Si vols reforçar el planter, quin és un dels miralls més internacional? Doncs, evidentment, la Masia del Barça. Qui representa més els conceptes de la Masia? Doncs entrenadors catalans. Ho explica en Jordi Amorós.
Però sobretot el que abonen és el desenvolupament de jugadors, que hi hagi molt jugador cantera que pugui arribar al primer equip. Una mica el que vindria a ser la marca Futbol Club Barcelona, més o menys. És el que tothom vol fomentar al seu club. I, bueno, amb els coneixements que tenim, l'experiència, doncs, bueno, jo crec que podem fer una molt bona feina.
Doncs el club libanès ho té clar, vol reforçar el seu futbol base, però també el que necessiten és competir i guanyar. Sobretot guanyar un partit, i en totes les categories. És el partit, el gran derbi contra l'Ittihad. És com un Sevilla-Betis, és un partit ple de passió. És, segons l'Albert Samsó, una obsessió i una exigència.
Amb el derbi, amb l'Ittihad, aquí hem d'aconseguir guanyar, portar el cap a l'aigua, perquè aquí els fans ho viuen molt, aquest derbi el viuen molt, i la veritat és que són bastant fanàtics en aquest sentit, molt radicals, moltes bengales. I després, en quant al col·lectiu, també ens han demanat que intentem competir per la Lliga.
Els feia una mica de respecte a l'aterratge a Trípoli, capital de Líbia, i una de les ciutats més grans i caòtiques del país, però la veritat és que un cop allà, doncs, estan molt bé.
Trípoli és una ciutat molt tranquil·la, no hi ha perill, hi ha vida nocturna, hi ha vida diària, luxe, un país amb creixement, pensa que és un país que hi ha molt petroli, per tant també és un país ric. Aquí omplir el dipòsit val 3 euros al canvi, 1.000 cotxes al carrer, caòtic tot, però bueno, es viu bé, no hi ha conflictes, clima mediterrani, ens cuiden molt, estem contents i que duri.
L'Albert i en Jordi, com et comentava, ja han viscut experiències enriquidores tant a nivell futbolístic com vital, a l'Iraq, a Taiwan i també a Burundi. Què esperen d'aquest nou repte africà amb l'Al-Ahli de Trípoli? Doncs mira, en Jordi Amorós diu que allò més important és seguir creixent com a parella de místers i també com a persona. A més, pensa que Líbia és un país que pot obrir noves portes, nous mercats.
Apropar-te a lligues amb un coeficient més elevat, com pot ser Egipte, com pot ser Aràbia Saudí, potser Qatar, etc etc. I ja et dic, sobretot creixement individual, un constant aprenentatge, òbviament, i després també conèixer altres cultures, altra gent, que també és molt atractiu.
Per l'Albert Samsó, dirigir equips de futbol base, el sub-19 i el sub-17, de l'Al-Ahli, és un gran aparador en tots els sentits.
És com ser ara el juvenil del Barça o del Madrid del país. Fàcilment, si fas bé les coses, tens un aparador. I fàcilment, si fas bé les coses, pot ser que truqui algun equip de primera divisió que els hi faci un entrenador, més a més metodologia catalana, o puguis arribar a Egipte, o bé internament, o pot haver-hi una promoció interna, que a vegades en aquests països, amb aquests tipus de clubs, també pot passar.
Com es van conèixer en Jordi i l'Albert? Es van conèixer ara fa molts anys als cursos d'entrenadors de la Federació Catalana de Futbol i també de la Federació Espanyola, i a partir d'aquí va néixer un bon vincle, reforçat per l'afinitat futbolística, que va anar creixent amb diferents experiències i que ara, com dèiem, els ha portat a Líbia amb ganes de reforçar aquest duet tècnic.
I ara mateix estem amb un club professional d'èlit, i això ens està fent créixer a unes passes importants. Llavors, a partir d'aquí, fixar la meta, l'objectiu que tenim fixat pel club, i treballar com boixos i seguir pencant i a veure què ens depara el futur, i amb totes les ganes del món.
Ells dos també van tenir experiències abans a Catalunya. En Jordi Amorós va estar al Rubí, el Xavac i Terrassa, el Júnior, l'Europa i el Sant Feliu de Guíxols, mentre que l'Albert va estar a l'Andorra, el Sabadell, el Granollers i també el Palamós.
Molt bé. Doncs la història d'aquests dos catalans entrenant a Líbia, una grandíssima història, on ja veieu, hi aporten els seus coneixements per fer més gran aquest club de Líbia, que es diu Al-Hilal, eh?
Al-Hilal.
Molt bé, fantàstic. Per cert, els Reis,
sí,
ja són aquí. Hombre. Ja han arribat els Reis.
Sí, senyor.
D'aquí no res a les 6 amb la Carme Clàries, a veure si podem fer una connexió i saber que tot va bé.
Home,
i
sí,
que ja comencen, diguem-ne, a activar-se l'entrega de regals a totes les cases.
Les claus, no?
Sí, i tu d'aquí te'n vas ràpid cap a casa.
Home, i tant.
A fer bondat, esperar-los,
a dormir d'hora.
Molt bé, va, anem amb els himnes, anem amb els himnes. Avui, per cert, anunciarem quin és l'himne més votat el mes de desembre. Vam presentar-ne 4 de candidats. Hi ha hagut molta lluita i de seguida descobrirem quin és el més votat. I, per tant, nou finalista per aquest concurs d'himnes, 10a edició del Malic del Futbol. Abans, el primer candidat del mes de gener.
Correcte.
L'himne del Sant Ramon.
El 200...
Aquest que li agrada tant al Sergi Camps.
Sí, el 292, El Sant Ramon és un club fundat l'any 1935, tot i que hi va haver períodes que no van poder competir.
Sí.
I el president és en Josep Maria Carulla, un amateur a la quarta catalana, himne estrenat, com dèiem, el 6 de juliol de l'any passat. L'autor, el grup de rock local, Angeletes Club. L'himne dura 3 minuts i 29 segons perquè té moments de vegades d'acústics, no només és lletra, no? L'himne, que té títol, recorda el nostre nom, comença d'aquesta manera.
Al ben mig de la plana, abraçats per la marinada, els jugadors es preparen per entrar a la batalla.
Sona bé. Hi ha dues estrofes, n'hi ha una altra que diu hem après de derrotes, a lluitar per les victòries, sense perdre la fe, explicarem la millor de les històries, i després allò que escoltàvem a l'inici, no? I encara els padrins recorden grans gestes asseguts al padrís. I després hi ha la tornada que diu però no patiu i coregeu.
Però no patiu.
Tota la raó al Sergi Camps, que està molt bé aquest himne, i fins i tot l'Alfons Gorina s'hi apunta, M'aixeca el dit polze, també t'agrada bé l'himne del Sant Ramon. Molt del teu estil, Alfons?
Sí. Però no sabia què entria, perquè tots són molt bons.
I després acaba d'aquesta manera.
Imagino els jugadors de futbol sortint al camp sentint aquest himne, has de sortir endollat. I ara em ve el cap que ja han passat per aquí pel Malic de Futbol, hem sentit moltíssims himnes, d'altres que tenen aquest diguem-ne, estil més punk rock.
Sí, ha canviat.
Recordo d'un club de Banyoles, no recordo com es deia.
L'Atlètic Banyoles.
Que l'himne el va fer Xuxu de Pus.
Sí,
l'Atlètic
Banyoles, sí.
I era un himne bastant, diguem-ne, peculiar.
Sí.
Treu a catradio.cat catradio.cat/himnesfutbol, allà hi són tots, hi ha el mapa de Catalunya, tots els himnes, busqueu Atlètic Banyoles i recupereu-lo perquè és un himne curiós, també molt punk rock. Molt bé, va, posem-nos seriosos, moment de tensió.
Jo ho he estat tota l'estona de seriós,
L'himne del Sant Ramon, candidat al mes de gener, en presentarem més en aquest mes de gener, però al desembre
sí
en vam presentar 4.
Correcte.
Que eren l'himne del Verdú, l'himne del Vilanova i la Geltrú, l'himne del Sant Hilari i l'himne de la Unió Esportiva Sant Andreu. 4 himnes, els oients han tingut 2 setmanes, no?
Sí, una.
Ah,
com sempre.
Pensava que havien deixat 2 setmanes sense vacances d'anar.
Tu la setmana passada no hi eres, David. Et penses que anem... Sí. Una setmana.
Des del passat dissabte.
L'últim himne el vam presentar, que va ser el del Sant Andreu, vam presentar dissabte passat.
És que per el Perlo Remus,
Hi ha hagut moltes votacions.
I això que estem seriosos.
Déu-n'hi-do. Ha estat una més dels més votats d'aquesta temporada del Malic del Futbol. Hi ha hagut un guanyador clar, però vaja, si vols anem repassant sempre del quart al primer.
Digue'm els percentatges.
Mira, l'himne guanyador ha guanyat amb el 62% dels vots.
Quina golejada.
Per tant, hi ha hagut un partit bastant clar.
El segon en quant?
17.
Uf, Déu-n'hi-do,
12 el tercer i 9 l'últim.
9%. Quin ha estat el menys votat i, per tant, eliminat en aquesta lluita?
Amb el 9% queda fora... El futbol, Vilanova i la Geltrú. El club de futbol, Vilanova i la Geltrú.
Himne...
Sí, molt modernet,
Modernet, què vol dir modernet?
Bueno, tecno, d'aquest... amb aquests sons.
Una mica més aviat trap, no diria jo.
Bueno, és que jo de música...
Sortint del jardí, amb el 12%, tercer i queda fora, el club de futbol Verdú.
El Verdú. Per tant, això queda entre Sant Hilari...
Sí...
que era aquell himne sardanístic.
Una sardana.
I l'himne de la Unió Esportiva Sant Andreu. Però clar, dic que aquí hi ha hagut golejada, perquè el segon ha obtingut un...
17%.
I el més votat, un 62%. Doncs bé, entre Sant Hilari i Sant Andreu. L'himne més votat del mes de desembre i, per tant, guanyador i finalista de la temporada és...
el Sant Andreu!
Flames i ginesta. Són nostres colors, vestits són de festa quan canta el vol.
tros d'himne. No sé el que passarà a la final d'aquest any, desena edició, però l'himne dels germans Serrasolses,
sí, sí,
integrants, sí, del grup Ginestar,
pinta molt bé.
I ha estat molt votat. Jo, sí, crec que de tots els mesos fins ara ha estat el que ha guanyat, sí, de manera més clara.
Més clara. Més clar, un 62%, ho diu tot. A més, el Sant Andreu està vivint una temporada exemplar. A veure si acaba pujant de categoria a la primera FEB. Crec que és el seu any. No?
Tenim, per tant, el Sant Andreu com a millor himne del desembre, el novembre guanyar l'Atlètic Lleida, l'octubre guanyar el Club Atlètic Montroig, i al setembre l'Atlètic Vidreres Futbol Sala.
Sí, senyor.
Meli, cap a casa, que venen els Reis.
Ai, quina satisfacció.
Som-hi. Una abraçada, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol.
Ja sabeu que estem pendents tant del Liverpool United, al fons sense gols.
Minut 30, encara amb empat a 0.